cuidado con el reverso tenebroso. Ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de las fuerzas son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader, ¿es más fuerte el reverso tenebroso?
No. Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás.
Ninguno es perfecto.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió amb una edició especial perquè és la setmana prèvia als Oscars i avui farem una tertúlia. I com que necessitava una persona autoritzada, doncs vam pensar, escolta, per què no fem allò que es porten als còmics, també els crossovers, i fem un crossover amb el bloc dels bastards. I tenim aquí en Jep Soler, un autèntic expert i un bastard també del bloc dels bastards del punt avui. Què tal?
Bé, suposo que buscaves un expert i un tio influent, no n'has trobat cap i ens has avisat sí. A nosaltres, uh-huh. I per tant hem vingut. No? Espero que estarem a l'alçada del programa,
sí.
I parlarem una mica de tot i espero que bé.
A més, recent guanyador del Premi Acocollonat Honorífic 2017.
Sí, i vosaltres l'altre, m'ha passat el testimoni, sí. No?
Escolta, tenim dos premis honorífics Acocollonat.
Aquí a la taula, sí, home. No?
Impressionant.
De fet, tot un honor venir aquí, tot un honor representar els bastards, perquè representar-los a ells és una mica complicat i segurament quan surti d'aquí tindré discrepàncies amb tot el que digui, per tant hauré de dir allò de estic aquí, les meves opinions són meves i no del bloc, perquè si no després tinc problemes.
No, a veure, ja se sap que els blocs grupals cadascú té la seva opinió, sí, només faltaria,
sí,
no?
Sí. I poc criteri, molta gent.
Sí, però això també ens passa a nosaltres.
És un altre tema.
Molt bé, doncs també tenim avui a la Marta Sanz. Marta, què tal? Com estàs?
Fantàsticament bé.
Has pogut fer un tastet dels germans Roca no, això de que van a la
festa
d'Elton John.
Sí, ja ho sabem, no? Ja està més que publicat en tots els idiomes possibles. M'ha fet gràcia mirar un blog de cuiners i cuineres, a veure com hi posen Girona. A mi és fantàstic, un blog en anglès, eh? No tindria cap mèrit, eh?
si fos
català. Però és que no porto només això, perquè pensava que això ja estava molt sobat. Porto, com sempre, el menú del catering de Wolfgang Puck.
Molt bé, veus, això és el que ens
interessa. Vol, i porto, pobre, en Kevin Smith, que ha tingut una mala setmana.
Ha tingut un susto, pobre Kevin Smith, sí.
No sé de què va.
Ha tingut un atac de cor massiu a la coronària, l'artèria coronària. I s'ha fet un live. S'ha fet un Facebook d'aquests, un vídeo, en l'hospital.
Ja m'ho imagino, ja de tot,
En el postoperatori.
Ara que començava a fer cinema bo, ara agafa un atac de cor. Que més mala sort, això.
Cinema bo, què ho dius? Per quina pel·lícula?
Per Tusk, per exemple, no?
Per
les més terrorífiques finals.
La que va venir després potser no tant, la de les salsitxes, és una mica justeta, però bé.
No, però Red State també, bé.
Vull dir, sí, Red State estava bé.
Havia anat a fer coses, havia deixat la comèdia aquesta sensiblera i es havia passat una mica al costat fosc, i mira, potser s'hi ha passat massa.
És possible, Jep, que satisfaci els teus desitjos, perquè ha dit que mentre estava, quan es va saber, se'n va donar, era conscient de la gravetat de tot plegat. Ara us explicaré perquè és que quasi m'hem passat el vídeo aquest de 18 minuts. Va veure que estava en pau amb si mateix, amb la seva família, clar que els trobaria a faltar, però que estava preparat per la mort. Però tot i així, la seva recança era alguns projectes que tenia encara en ment per fer, no?, de pel·lícules. O sigui que és increïble.
Home, tenim un Clerks 3 i un Mallrats 2 escrits al guió i encara no culminats com a pel·lícula.
Mentre no hagi vist la llum de Jodorowsky i tingui influència d'ares, el camí pot ser molt bo.
Tot pot ser. Bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, jo mateix, l'Ignasi Arbat. I abans d'anar a les estrenes de la setmana, començarem per aquí ràpidament. El concurs de Panini Comics, que com cada mes regalem un lot gentilesa de Panini, preguntem quin és el dolent còsmic de Vengadores Infinity War. Ens heu d'enviar un correu electrònic al ningunoes@outlook.com amb el vostre nom i cognom, població des d'on on ens escolteu i la resposta fins al 27 de març. I maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte a través de la pàgina web ningunoesperfecte.cat, al Facebook facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter @ningunoes i els nostres canals habituals de podcast tant a iTunes com a iVoox ens busqueu com a Ningú no és perfecte. I ara sí, anem directes a les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Buenos días, mamá.
¿Te ocurre algo?
Debo irme un tiempo.
Això és Gorrión Rojo, adaptació de la novel·la d'espionatge escrita per Jason Matthews, que ha dirigit Francis Lawrence, responsable de les tres últimes entregues dels Jocs de la Fam, és a dir, les pitjors, i que protagonitza Jennifer Lawrence, una actriu que a mi personalment em fa mandra, però bé. La resta del repartiment és de luxe, ja que trobem a Joel Egerton, Jeremy Irons, Mary Louise Parker, Joel Richardson i Charlotte Rampling. La protagonista és Dominika, una jove i atractiva dona russa que és reclutada pels serveis secrets del seu país. Dominika ingressa en una escola on aprendrà l'art de l'espionatge i a la utilització de mètodes de seducció. Jo no sé si li cal aprendre gaires mètodes de seducció a Jennifer Lawrence, però... aquí està. El primer objectiu serà un agent novell de la CIA que s'encarrega de l'organització dels actius infiltrats de l'agència a Rússia. La novel·la descriu a la perfecció les tècniques d'espionatge perquè l'autor va ser agent de la CIA durant 33 anys. La novel·la té una seqüela que seria susceptible d'adaptar-la en funció de l'èxit d'aquesta.
¿Sabes que me alucina de ti?
No lo sé, soy bastante alucinante.
Le dejas las llaves de tu bar a un tío dormido sobre la mesa de billar.
Ya. Yeah.
Te subes a tu coche, me llevas al quinto pino y no sabes ni a dónde vamos.
Haceos la pregunta. ¿Estoy dispuesto a rendirme a Dios?
¿Qué coño ha sido de Müller el machac?
Això és L'última bandera. Richard Linklater dirigeix aquesta adaptació de la novel·la de Darryl Ponczak, del mateix títol, que és una segona part d'una altra novel·la seva que va ser portada al cinema l'any 1973. Parlo de L'último deber, que va protagonitzar Jack Nicholson, Otis Young i Randy Quaid. Al contrari que el llibre, la pel·lícula no és una seqüela d'aquella. Els protagonistes són ara Steve Carell, Bryan Cranston i Lawrence Fishburne i ha estat produïda per Amazon Studios. Aquest projecte ja va estar en les mans de Linklater quan es va publicar el llibre, farà ja 13 anys. Inclús Linklater en va escriure el guió en col·laboració amb el mateix Ponczak, però el projecte es va aturar perquè Linklater considerava que en aquell moment la cultura no estava preparada per fer front a la guerra d'Iraq, la qual encara no havia acabat. Linklater considera que les millors pel·lícules de guerra són les que es roden anys després d'acabar-se. Ara ha cregut oportú que era el moment per explicar la història de Larry i Sal, dos veterans de la guerra del Vietnam, que es retroben amb el seu antic company Richard, que ara exerceix de pastor en una església. Al cap de poc, Richard els explica que el seu fill va morir a Iraq i els demana que l'acompanyin en un viatge en tren per l'enterrament que se celebrarà a la casa familiar de New Hampshire. Durant el viatge debatran sobre Déu, el seu servei a Vietnam i posaran al descobert els secrets que els tormentaven a cadascun d'ells.
¿Te quedas con este monstruito?
¡Es un monstruito!
¡Adiós!
¡Adiós, chicos!
Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida.
¡Dale caña, Maxwell!
Son los SEAL de los bomberos.
Un, dos...
¡Mountain! ¡Hemos salvado todo eso!
No creo que pueda existir.
Això és Héroes en el Infierno, pel·lícula heroica basada en la història real d'un incendi forestal que va afectar una localitat d'Arizona l'estiu de 2013 que es basa en la biografia escrita per un dels bombers que van sobreviure a la tragèdia. La pel·lícula se centra en les vivències dels bombers de Granite Mountain Hotshots i la seva lluita contra el foc. El director és Joseph Kosinski, el Doblion, i la protagonitzen Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, Ben Hardy, Andy McDowell i Jennifer Connelly. La banda sonora inclou temes d'ACDC, Pearl Jam, Metallica, Steve L, ZZ Top i Jeff Bridges, que versiona per a la pel·lícula el tema Riders in the Sky, a Cowboy Legend, al cantó de The Rusty Pistols. Siete Hermanes és pel·lícula Netflix que finalment té una estrena limitada en sales. Siete Hermanes va ser estrenada als Sitges 2017 amb el títol original de What Happened to Monday. Dirigeix Tommy Wirkola, el responsable de la divertidíssima Death Snow. Ambientada al futur, la superpoblació mundial ha fet obligatòria una estricta política de fills únics. Per això, set germanes idèntiques, cadascuna amb el nom d'un dia de la setmana, han de fer torns per sortir a l'exterior simulant ser la mateixa persona. Sortir de casa només un cop a la setmana, fent que una altra persona continuï la teva vida en el punt que l'has deixat. Al final, el dia abans, durant tota la teva vida, no és fàcil. Aquesta rutina funciona fins al moment en què dilluns no torna a casa. Nomi Rapace interpreta les set germanes, la qual cadascuna correspon a un estereotip diferent. William Dafoe és el pare que els ensenya de petites la manera d'amagar-se davant el món. Glenn Close interpreta la líder autoritària de la política de control de la població. Feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Tanquem amb la resta d'estrenes. El Caso de Cristo, protagonitzada per Mike Vogel, està basada en fets reals sobre l'experiència d'un ateu que va investigar els orígens del catolicisme per demostrar a la seva esposa, convertida al catolicisme, que Jesucrist no va ressuscitar. Durant la investigació va trobar evidències just del contrari. Foxtrot és un film israelià sobre una família que haurà de fer front a la mort del seu fill que havia estat destinat en un lloc militar. El Hijo de Bigfoot és una producció animada franco-belga sobre un nen que descobreix que el seu pare és el Bigfoot. Bé, en fi. Acabem amb propostes de cinema espanyol. Sin Rodeos és una comèdia dirigida per Santiago Segura i protagonitzada per Maribel Verdú, remake de la pel·lícula xilena Sin Filtro. La protagonista és una dona que acaba la consulta d'un senador indi per alliberar-se de tensions. Ella es pren un pot sencer d'una poció a base de plantes que aquest li recepta i es converteix en una dona sense cap mena de filtres. La vida lliure és l'última pel·lícula del sempre soporífer Marc Recha sobre la immigració a Alger des del punt de vista d'uns infants a principis del segle XX amb Sergi López de protagonista. La migdiada està assegurada. Finalment, Errementari, El Herrero i El Diablo s'inspiren al folklore basc i està ambientada en el segle XIX. La història gira al voltant d'un ferrer que viu a la profunditat del bosc, del qual els aldeans expliquen històries relacionades amb pactes demoníacs. Aquesta va passar per Sitges i també és heavy metal, eh? Jo aviso. En fi, fins aquí les estrenes. Va, anem a comentar una mica... A fer una mica de tertúlia, va. T'has preparat, Jep?
I tant. Quantes estrenes has anomenat?
No sé, n'hi ha una, 7, 8, una dotzena, 7? 10, no sé quantes.
I quantes arribaran a Girona?
A Girona, concret?
Tres, quatre?
Cinc o sis, sí.
Sí, clar, tot l'altre queda... Jo trobo que ara s'estrenen moltes coses, quan busques revistes especialitzades i veus tot el que s'estrena, és un volum molt gran, tu dius estrena amb sales reduïdes...
Sí, això és només Barcelona i Madrid, algunes.
I encara, i amb sales... residuals, de Barcelona,
sí.
Estem parlant de...
No.
Per exemple, Girona no s'ha estrenat aquesta setmana, però l'última de Fatih Akin, la ciutat de Girona, no s'ha estrenat. Que, bueno, que seria una de les pel·lícules que ve precedida de premis i tal, i això de les sales és algo que realment comença a ser un problema, perquè tenim molta sala i poca pel·lícula.
Jo crec que és el model de distribució i de projecció està vivint un moment de canvi i que ja veurem cap on ens porta.
Res de bo. No, perquè per exemple una sala com és el Truffaut, que és una sala sola, està fent tres pel·lícules
que és massa.
En una sala, massa, i en acabat trobem pel·lícules duplicades amb les sales comercials, que això genera que l'espectador al final, jo quan anava escoltant els arguments de les pel·lícules, la sinopsis, és que no iré al cine aquest cap de setmana, perquè realment, de fet, la Lawrence vaig veure el tràiler i em sembla que he vist la pel·li, per tant moltes vegades...
El Gorrión,
clar, costa una mica anar-hi, perquè després, quan hi vas, te trobes que tot arreu fan la mateixa. Per tant, és una mica complicat.
Sí, perquè ningú vol perdre aquesta oportunitat de fer amb les pel·lícules que consideren més diners, no? És el problema de...
Sí, són pel·lícules de cap de setmana. El segon cap de setmana d'estrena ja estan cremades. I això no sé si beneficia gaire l'espectador, eh? Perquè després vas, que en parlarem després, La forma de l'aigua, el dia que s'estrena, primera sessió, 4 de la tarda, anar a una multisala i que estigui en una sala petita, com em va passar a mi, dius, home...
Perjudica la pel·lícula, està clar.
Moltíssim, i la sala gran, on després la situaven a partir de les 8, i estaven fent una pel·lícula que ja ha sortit en DVD, que és l'estiu del 93.
Imagina.
És a dir, a les 4 estàs fent l'estiu del 93 en una sala de 300 i pico de butaques i l'estrena de la setmana la fas a una sala de 100.
Sí, que no té massa sentit tot això.
Sí, que perd tot auditivament i visualment perd molt la pel·lícula, que ja en si perd bastant, doncs si ja la veus en aquestes condicions encara perd més, no?
Molt bé, doncs va, anem a comentar algunes de les que hem vist. Això és Lady Bird, que es trobo que la banda sonora és molt xula. Està molt bé.
Sí, la peli és xula.
Sí, sí. Bé, bueno, sí, tot en si, no?
Sí, passa bé. No deixa de ser un cliché nord-americà de l'adolescència, el pas de l'adolescència, sobretot al final de l'institut i anar a la universitat. No té la mala llet de Tots Olons, per exemple, que podríem trobar en altres pel·lícules seves.
Sí, però...
I, és més, té mala llet, però la presenta d'una manera més... no sé, més, fins i tot més creïble i tot que els d'en Solons, no?
Jo crec que té bastant d'autobiogràfic, en certa manera la Greta Gerwig és la directora, ella és de Sacramento, per tant una mica, jo me l'imagino amb ella sentint-se peix fora de l'aigua, com se sent la Lady Bird, per això es posa Lady Bird, simplement és allò que necessita la noia, sentir-se millor, sentir-se sofisticada, perquè ella es creu sofisticada, i necessita anar a Nova York, on hi ha gent sofisticada, i estic aquí en un poble de merda, amb gent que no m'entén, amb uns pares que tampoc m'entenen, amb una mare que em fa anar a l'església, i saps, és com que aquesta no és la seva vida, no? I quan és a Nova York, pues allà ja no necessita ser Lady Bird, pot ser ja la Christine, no?
Sí, però també curiosament, si fos autobiogràfic, i clar, es carrega Sacramento ja en la primera frase de la pel·lícula, no? Si no coneixeu Nova York, penso que no coneixeu les famílies de tota la vida de Sacramento, però després el que fa és... estima Sacramento, és a dir, li dona la volta a tot plegat, fins i tot en l'escena, una de les escenes, no és cap spoiler, una de les escenes on la monja que es fan amigues, diguéssim, li diu, m'agrada molt la teva redacció perquè a Sacramento hi ha amor, i al final comença carregant-se Sacramento, però al final hi ha amor a Sacramento.
Sí, perquè quan...
com una dualitat d'aquestes.
És aquella... Clar, ella, els seus orígens són allà, aleshores quan està a Nova York, una mica també enyora casa, no? I...
Sí, això és el que hem fet tots. A l'adolescència ens carreguem el poble, vull anar a la ciutat, vaya merda, aquí no puc fer res, i després a la que vas madurant suposo que, bueno, li veus les coses bones dels teus orígens,
sí,
també, no?
Bueno, és una pel·lícula que tampoc és allò... Ja una mica te l'han explicat altres vegades, però està molt bé, o sigui, està molt ben explicada, està molt ben narrada, els diàlegs són molt frescos, són molt bons, i és una pel·li que...
Els personatges estan molt ben trobats, tenim el paper de la mare, que em sembla que està nominada a l'Òscar també,
sí,
no? Que els que ja tenim una edat la recordem per la sèrie Roseanne, la germana també mig histriònica i solterona de la sèrie, i aquí fa un paper realment molt contingut i molt interessant, perquè... és la mare coratge que vol el millor pels fills sense preguntar-los què volen els fills.
De fet, el seu paper, jo l'he trobat, o sigui, si veieu Big Bang Theory, a més, aquesta actriu és la mare de Sheldon. Sí. I jo crec que és la mare de Sheldon en aquesta pel·lícula, perquè és que és el mateix, o sigui, és una persona de l'oest, del sud dels Estats Units, que li agrada, que protegeix els seus fills, que és superreligiosa, o sigui, no deixa de ser el mateix personatge, el que passa que aquí té una relació amb la seva filla més conflictiva, no? Poder?
Sí, no, tota la família és entretinguda, eh?
Ui.
Carai, és la primera vegada, no? Després de molts mesos que no sortia el monstre. A mi m'ha agradat tot en si. És veritat que no és ni una gran pel·lícula, però sí que desvella, potser és això, no? Que pots empatitzar com a mínim en alguns dels detalls de la història de Lady Bird. M'agrada molt com ella es referma amb Lady Bird i la gent li acaba dient... El Lady Bird, no? I és veritat, perquè jo també amb adolescent, quan vaig agafar universitat, el que volia era sortir d'aquí. Vull dir que la meva cosa era anar a una gran ciutat, que no em conegués ningú, que pogués fer noves amistats, no? Que no t'etiquetessin per el teu accent, per d'on ets, tal, no? I el curiós de tot és que Sacramento és capital de Califòrnia, És brutal, vull dir, no en tenia ni idea, perquè ella, si tu et guies per el seu discurs, sembla com un poble perdut, no?, dels Estats Units.
Sí, més rural, no?
I és, bueno, va ser un, bueno, és una ciutat creada fa res, no fa ni 200 anys. I, clar, tot és com molt artificial, no? Sembla tot per nosaltres, des d'Europa ens ho veiem com més artificial, i ella és de poble, no? I a més té l'escola que és de l'església, perquè la seva mare és el que has dit, no? Millor anar aquí, perquè és la millor educació, a més té una beca, i al tant tu no la perdis, no facis bestieses, i la seva amiga de l'ànima, no? Hi ha un moment que la perd, també, perquè es decanta per aquella a l'escola, i va tant alumnes que són de bona de pasta, no? Que les famílies són pastoses, que són benestants, com les que viuen en el barri Chungo, no? Als afores, en cases d'aquestes prefabricades, molt senzilles. I ella és com a... s'inventa el seu nom, però s'inventa també una casa on viure i s'inventa tot el seu entorn, no? La seva història. I arriba a convèncer a una de les col·legues de... bueno, una alumna, que és... que a més m'agrada molt perquè té tota la pasta que vol, però el que vol és no sortir de Sacramento. És molt bo aquesta paradoxa. En canvi, ella no té diners, veu que pot ser algú més i vol anar a Nova York a estudiar i a conèixer altres coses, no? A obrir-se de ment. És molt bo la paradoxa que hi ha. Bueno, jo he agafat aquests detalls, no?
No, és que la pel·li està molt ben pensada.
No, a més, una pel·li que pots anar a veure amb diferents edats. És a dir, nosaltres hi anem ja quasi arribant als 50 i veus, entens la mare, entens el pare, i com que has passat la fase adolescent, també entens l'adolescent. Però clar, si tu veiessis un adolescent, veu aquesta pel·li i segurament se sent molt reflectida i veu els personatges des de fora d'una manera molt clara. Vull dir que no...
Però no hem parlat del germà, eh? El germà té molta tela, eh?
Sí, però el deixarem perquè el descobreixin els espectadors, no?
Sí.
I el pare...
I els noviets que té ella, que també hi ha una intrahistòria en cada noviet, no?
Sí, també ens situem a principis del 2000, vull dir que, bueno, també, bueno, està bé, no, està molt ben argumentat tot, i per això també té aquesta nominació a guió, que suposo que també li pot anar bé.
Clarament. Molt bé, canviem. La forma de l'aigua, la pel·lícula del Guillermo del Toro.
Ai, ai, ai.
Jo ja n'he parlat diverses vegades en aquest programa, que també va ser la pel·lícula inaugural de
sí.
Sitges.
Que va agradar, no?
Sí, va agradar, però va haver-hi una mica de tot, o sigui, perquè també ja venia avalada del Premi de Venècia de feia unes poques setmanes, i la gent va dir, home, doncs tampoc n'hi ha per tant, no?
Home, o sigui, és que la gent...
Va haver-hi una mica d'opinions de tot tipus.
A veure.
Tot i que a mi em va agradar la pel·lícula, trobo que va ser de lo milloret que vam veure a Sitges.
El problema és això, grans expectatives, grans decepcions. I ve previ, guanya Venècia una pel·lícula de ciència-ficció i dius, ostres, això anirà molt bé perquè donarà visibilitat a la ciència-ficció, farà, bueno, guanya Sitges, bueno, obre Sitges, i ara té tantes nominacions i tal, i vas allà amb unes expectatives que després... Clar, jo penso, per fer una pel·lícula sobre el llenguatge i sobre la relació, tal, ja vam tenir la llegada, que allò era un pel·liculon, vull dir, allò era...
No, i no hi estic d'acord.
Bueno, per això estem aquí.
Clar, però
la llegada...
Per això t'ha agradat molt més que no pas en Angel.
La llegada d'una pel·lícula i la forma de l'aigua, si no has vist mai cap pel·lícula d'en Guillermo del Toro, suposo que surts amb la boca oberta i aplaudint amb totes les quatre mans i amb les orelles. Però quan has seguit la seva filmografia i les has vist totes... Clar, dius, home, no.
A mi em sembla la seva millor pel·lícula, t'ho dic així de clar. Per exemple, aquí a la Cumbre Escarlata em sembla un rotllo...
A mi m'encanta.
Veus? Ah, sí. Està clar que hi ha alguna cosa de connexió. En canvi, jo aquesta la trobo rodona. Trobo que és una pel·li que té de tot... I...
Què és el que no t'ha arribat? El que no t'ha agradat, Jep?
No, home, que no m'ha agradat moltes coses. Primera, és com agafar... És a dir, tal com està el muntat cinema, sèries i tal, jo el comparo amb un capítol de Agents of S.H.I.E.L.D., on la protagonista és la Millie Pullan. I clar, a mi aquesta barreja no m'acaba de convèncer.
Has dit una sèrie justament que detesto, o sigui que la tinc allà com...
Però és que és això. A més, els acudits aquests absurds que li fan fer al pobre detectiu, jo ja sé que en Guillermo del Toro i en Santiago Segura són amics de l'ànima i tal, i segurament ha vist Torrente, però aquella broma del lavabo no cal. No cal perquè repetir la mateixa broma de Torrente 1, que tots hem rigut molt i rentes les mans abans de fer pipí, però després no, perquè una vegada n'hi ha prou.
Bueno, és per deixar clar que el personatge és dolent, no?
Però per deixar clar que el personatge és masclista i dolent, no cal aquella broma.
Però és una... És algo...
I el veus com es mou a casa
que
seu.
Que sí. Clar, més va amb la porra...
Tu t'has quedat amb aquesta broma, en canvi...
No,
jo...
però és molt exagerat el personatge
d'en Xenon. Em vaig quedar amb la situació incòmoda en què elles estan netejant... I ell tranquil·lament, no? És aquesta cosa de sense poder, de control, no?
Totes aquestes coses de dir el que està pixant sense agafar-se-la i tal. És que ja, tot és molt... No m'acaba de fer el pes, en canvi l'estètica està molt bé, el pis on viu ell i on viu el seu veí...
És de fantasia.
Està molt bé, el veí trobo que poder és el personatge millor de tot.
Està molt bé, clar, és un alcohòlic que viu del dibuix, però ara està en un impàs, no?
I en quant als tocs sobre el racisme, l'homosexualitat i tal, que podrien estar presentats d'una altra manera, també els presenten així pim-pam amb el cambrer aquell...
Bueno. Jo crec que és que també vol ser bastant innocent, és a dir, vol ser un conte, una faula, un punt adulta, trobo que sí, perquè era molt fàcil fer aquesta pel·lícula per a tots els públics i no ho és, no? Aleshores, això crec que condiciona una mica també la pel·lícula.
Però, és a dir, no cal que parlis de racisme. No cal que parlis de... M'entens? És a dir, l'escena de racisme és gratuïta en tota la pel·lícula. No cal que el cambrer faci fora els senyors del bar perquè no són de la seva raça. És a dir, hi ha coses que jo les veig afegides per el quota de mercat o per el que tu vulguis dir i fa perdre una mica la història per mi.
Jo no ho he interpretat tant així, però...
A més,
jo havia interpretat que se li presenta en el veí el conflicte. I ell té un conflicte, no?, que és amb la veïna, i és com anar-lo apretant, no?, anar apretant els cargols en el veí perquè reaccioni, perquè tu busques la reacció d'aquell veí, que no vol saber res, només vol dibuixar i els conflictes els defuig.
No, l'amor sí que el vol, el que passa que no és correspost ni pel seu ex-parella ni pel cambrer. I a més arriba un punt, quan ja portem una hora, que realment ens en fot. Sí, com acabi, que de fet ja la veus a venir com acabarà, però és igual. A més, hi ha l'espoiler més gran de la història dels
però
posters.
Però, és que tu vols que acabi així. És que si no hagués acabat com tu t'esperaves que acabés, jo crec que decebria.
Sí, però l'escena final, l'acció on és? Vull dir, està fregant el ridícul, eh?
Va, Marta, defensa-la, que te veig molt callada, no. que està aquí...
No, és que, clar, jo no la veig d'aquesta manera, no? Com, per exemple, aquesta... A mi m'agrada molt aquesta combinació que també fa casa del veí, no? de l'amic també, no? de la protagonista, perquè és muda, però s'hi sent molt bé, o sigui que és una muda que s'hi sent molt bé i que a més pot llegir llavis, i només es comunica amb signes amb segons quines persones. No es comunica amb gaire gent, no vol, no ho necessita, no? O potser el món... Clar, ella és un paral·lelisme amb el monstre o amb l'espècie, que és un déu, a més, no? Que és un ésser quasi diví, que és un amfibi, i que això també m'agrada molt, perquè nosaltres com a humans acostumem a menystenir els éssers que viuen a l'aigua o que són amfibis, no? Com que no poden tenir res més, no? I m'agrada molt aquesta conta, no? Que antigament pot ser que, no, adoréssim i tal, no? I està clar que hi ha dolents, i els dolents són molt dolents, i hi ha els bons, que és la noia muda, que a més frega, que és l'últim mono de l'empresa, que no se sap ben bé a què es dedica, però és igual, perquè t'és igual, perquè té uns subterranis, que allà passen coses impressionants, amb un projecte que també està lligat amb la carrera cap a la Lluna, no? O de les dues superpotències, i dius, uau, quanta informació. Però t'és igual, perquè tu el que vols és veure fins on t'arriba aquell llenguatge o aquella relació entre ella, perquè ja t'ho va ensenyant, que, no? Toca la mà a través del vidre i amb l'amfibi. I... Clar, aquestes coses que tu veus...
Ets una romàntica.
Sí, amb aquestes pel·lícules sí, m'agrada molt la fantasia.
És que és una pel·li romàntica.
Sí, i estèticament és molt...
Però estèticament a mi m'enlluerna, no? És com... A mi m'agrada la bellesa estètica.
Qualsevol del Toro t'enlluerna estèticament. És a dir, fins i tot els seus orígens cronos, estèticament ja era molt o mímic, o és igual, la Comèdia Escarlata estèticament és genial. És a dir...
Clar, no sé.
Fer una pel·lícula estèticament ben feta per Guillermo del Toro és que Hellboy, és a dir, totes són
bones. Hellboy m'encanta.
Totes són bones estèticament. I a mi el que em queixo és una mica...
El guió.
El fet de que la història podria ser algú que quedava amb molta gent i ha pogut fer una cosa per tots els públics, a més, perquè quina és la cosa que no és per tots els públics? Nosaltres, els bastards, bueno, hi ha una dita que si en una pel·lícula mor un gos, la pel·lícula és bona. Això, a partir d'aquí, no vol dir que que les que no mor ningú siguin dolentes i tal, eh? Però si,
aquí
si
mor tens, una bèstia, eh?
Però si tenen la capacitat, sort que no és un gos, perquè m'ho hauria de dir que la pel·li és bona. Però si té la capacitat d'una pel·lícula matar el gos, és una mica un fet anti-Spielberg, que no mata un gos ni que el matin a ell, no? Bueno. I per tant vol dir que la bastardia és bona perquè mates un gos. Aquí maten un gat, mira, que voleu que us digui, sort que no era un gos.
Però per necessitat,
eh? Ara l'hauria de
defensar. Per supervivència.
O per curiositat.
O per curiositat, sí, sí. Té punts molt bons d'aquests, que a mi m'encanten, i no només l'estètica, eh? Ara, que sí que és veritat que el bé està molt clar i el mal està molt clar.
Però el mal és poc treballat, aquest mal. Jo el veig poc, no sé, hi ha dolents en el món, no passarà a la història, però el millor dolent del món.
Escolta, a mi em va recordar un polític català, no direm qui, però...
El que netejava Badalona.
Sí, el mateix. Em va recordar, però clavat. I diràs, no, és que és un dolent, que és massa dolent. Sí, sí, però és que la vida real existeixen.
No, però és un dolent.
Però també és un dolent a sou, eh? Perquè quan a la mínima que...
Bueno, com el que neteja Badalona.
Exacte.
També de cobrar.
Per tant, la maldat o la dolenteria o els actes fets sense escrúpols tenen el seu comprador, i quan tu no estàs a l'alçada, doncs te tiren també a les escombraries a la primera de torn. No?
Però trobo que el presenten massa barroer, eh? I això li dona aquest punt de que podria ser... Ja, la maldat pot ser de moltes maneres, però una maldat més fina tampoc li hauria fet
I
mal.
I la història d'en Dimitri? T'agrada?
No ho sé.
És el científic que ajuda...
Sí, està bé.
Bueno.
I l'actor m'agrada molt perquè el Rockwell Empire tenia un paper molt interessant. L'actor ho fa molt i molt bé.
De fet, tots els actors d'aquesta pel·lícula estan molt bé, tant la Sally Hawkins com el Duke Jones, que és el que fa d'Home Peix, sí. que sí, és un actor
i
que...
I en Richard Jenkins és espectacular,
sí.
Sempre.
Sí, sí.
Home, s'ha reunit de bona gent.
Sí. No, i tant. No, a mi m'ha encantat la pel·lícula, ho he dit. A mi, jo, a favor, eh?
Jo, dels d'en Toro, està ja de mig per avall. Li donem un aprovat perquè, mira...
Va.
I a mi m'ha encantat el final com a final.
I encara hi ha una altra cosa, que jo diria que sí. Només un apunt. Clar, que quan entrem a nominacions a Oscars ja parlarem una mica més extensament. Sí. Però, esclar, la banda sonora d'en Desplat realment... Està bé, no direm que està malament perquè és molt tal. Però, esclar, com que arriba a aquest punt que només es pot nominar una banda sonora d'un compositor perquè tot és pur màrqueting i tal, clar, a Suburbicon, es deia així, la pel·lícula d'en
George Clooney.
Sí, sí. La Clooney.
La banda sonora és d'en Desplat i aquella banda sonora és espectacular.
Sí,
recuperant
és molt
el cinema
sí.
Negre Hitchcock i companyia.
Sí.
I té molt de pes.
I té molt de pes. Fa una banda sonora espectacular. I va i nominen per La forma de l'aigua. Que arriba un punt que dius, bueno...
Bé, aquesta a l'Ignasi no li va acabar de fer el pes, eh, Suburbicon.
Bueno,
i va faltar humor negre, eh?
La banda sonora estava bé.
I té molta mala llet, també.
Va, anem per una altra, anem per Jotonia, anirem rapidets.
Aquesta... M'ha encantat, eh? Però te fot un mal rotllo aquesta pel·lícula.
Sí, però més que Tonya Harding, és Harley Quinn, no? Ella fent de Harley Quinn, però patinatge, no?
Clar, perquè... és que jo ha... l'Esquadron Suïcida no l'he vist.
No, tampoc fa falta, però està en plan psicòpata. Hi ha alguns moments que la veus ella en plan psicòpata. És una persona... O sigui, jo crec
però és una persona que rep violència des del moment que va néixer.
Sí, intenta justificar una mica el fet aquest, que a mi és quan la pel·lícula trobo que agafa una mica de sentit, no? Perquè és una història molt de telefilm, és a dir, és una dona amb una família, la mare la maltracta, és com l'Anna Terrés, no? Aquí...
Gordi.
Exacte, pringaràs i la insulta i la humilia perquè sigui la millor a la pista, no? A més, té un home, un marit, que la maltracta, o sigui, que ho té tot, i de cop i volta es produeix aquella circumstància, l'agressió a Tony Harding, i passa a ser una pel·lícula dels Coen amb uns personatges desastrosos. O sigui, passa a ser Fargo, per entendre'ns la pel·lícula, i trobo que aquí és quan agafa una mica més gràcia, no? I ella està molt bé, i també la Alison Jenny també ho fa molt bé, o sigui, del tant...
Amb el periquito,
suposo...
aquell, el lloro, és...
Sí, és...
És fastigo. Bueno, no sé, fa molta angúnia tot plegat.
Haig de reconèixer que no l'he vist i normalment quan una pel·lícula és basada en hechos reales i tal, em costa una mica.
T'acosta.
Són biopics.
A més, el format
encara,
és...
Però biopics em costa bastant sí, anar-hi, eh? Al però, final les acabo veient, però em costa
però és veritat,
molt...
el format és una mica així en plan documental, no?
Sí, bueno, és
intenta donar-li
fals.
La volta perquè no sigui el típic biopic, no? Intenta, doncs, que formalment sigui algú diferent.
Documental amb VHS, vull dir, filmat amb VHS, amb cinta de vídeo.
Clar, és que la història és perquè, molt de telefilm... Clar. Però li dona la volta perquè no ho sigui i trobo que amb això està bé, no? I intentar tractar l'agressió com si fos Fargo, doncs té la seva gràcia, no? Està bé.
Tot molt cutre, és a dir...
Ja
sí.
És que ja és això.
Poder la seva no. Vida era cutre, pobra
sí,
dona,
sí,
no?
Sí, és això, el cutrisme aquest que destila tot arreu. De fet, ella ho diu, no? I li deien, patinava molt bé, va fer meravelles sobre la pista de gel, però no tenia l'estilisme. Llavors la penalitzaven. I ella es queixa, perquè jo haig d'anar vestida, no? Brillant i no sé què. Després sí que comença, quan comença a escalar posicions i va cap a les Olimpíades, sí que... Bueno, els vestits comencen a ser més bons, però és que no tenia diners, ho havia de fer ella. O la seva mare li feia amb la màquina de cosir. El que no ha quadrat són les edats, eh? A mi això, quan deia que tenia 15 anys,
no.
Una palla que sembla de 20 i tants...
És que...
Devia ser l'Ovina Tonjons a gris, no?
Sí, és que tu veus...
Sí,
veus aquest tros de dona que és Margot Robbie dient que té 15 anys i dius, mira, no. Dius, no, podia haver agafat una actriu més jove, però esclar, quan va passar tot això, ella doncs tenia 20 i pocs anys, vull dir, clar... El fet d'agafar Margot Robbie pues, és com poc creïble, tot i que ella està molt bé. Però clar, no s'ajusten les edats en cap moment de la pel·lícula.
No és creïble, te despista.
Això és difícil.
Sí, però clar, ho porta un altre terreny, perquè mires com era Tonya Harding, Margot Robbie, que no s'assemblen en res.
No, perquè Tonya Harding era una nena. Quan ho veus en les imatges reals, era pues, una nena, una...
Sí.
És que era adolescent quan va comandar.
Bueno, de totes maneres, la pel·lícula està bé, perquè això el patinatge artístic ja no interessa a ningú, per tant, la pel·lícula el que fa... És,
a mi sí que m'agrada.
Entra en les relacions personals, no?
De fet, quan he dit que la pel·lícula era cutre, jo pensava, no, el patinatge artístic ja ho és de cutre.
Clar.
No. No, a mi m'agrada. Una estoneta, veure les piruetes que fa la gent, és una passada, sí. Però clar... T'ha d'agradar.
Amb l'entrenament que porten ja s'hi fan. Sí.
Bueno, va, acabarem la tertúlia parlant de Mute. D'aquí només hi ha algú que l'ha vist sencera. Jo no vaig poder, ja t'ho dic, a mi Duncan Jones ja, o sigui... Jo el tenia a dalt, amunt. Código Fuente no em va desagradar. Warcraft ja va ser... Però no pot ser, vaig pensar, això és que és Hollywood, els diners l'han pervertit, però és que veus Mute, que no s'aguanta per enlloc, que no l'he pogut acabar... No. Horrorós.
Jo la vaig veure obligat pels bastards perquè havia de fer el post que no sé quan es publica, però bueno, puc fer un spoiler del post que tampoc té res més, només es nassa cagant a sobre d'aquest merdot que ha fet Duncan Jones, perquè bueno, és agafar un senyor de religió o d'ètnia o com vulgueu dir, Amish, i el situa al mig de Blade Runner. I evidentment és clar.
Però Blade Runner en plan cutre, eh?
Bueno, sí, Blade Runner dels xinesos.
Dic. Sí, del xino, o Mercadona, del Hacendado.
Sí, la marca blanca de Blade Runner, i aquest senyor, esclar, s'ha de moure com vol, i aquest senyor és l'Skargard, l'Stephen, no? Que és un tio guapo i tal, però d'actuar tampoc és que...
No és sí.
Potser no, era la idea com a Amish, que no...
Que no parla, que no, no? Tampoc parla.
No parla, és veritat. Sí. Per això és Mute, no?
A True Blood, que feia de vampir així una mica i tal, ja li anava, no? El rotllo.
Però
ja
amb dona de Nicole Kidman a Bitter Light Lies, també molt bé, va guanyar el Globus d'Or, em sembla.
També sortia aquella pel·li del com es diu, de Lars von Trier, no? Melancolia?
Sí, va sortir una, sí, Melancolia, que es casava amb Lars. Doncs, bueno, la pel·lícula en si és la història d'ell, la relació amb una prostituta i el barri de mafiosos russos típics i tòpics, amb un parell de cirurgians que es dediquen a salvar els mafiosos que han estat ferits. I, bueno, comença una relació que, de fet, els actors ja no te'n creus cap, perquè ho foten fatal. És algo horrible, els sents parlar i dius, ja plego, i adéu-siau.
Hi ha molt poc nivell d'interpretació.
I les dues coses més horribles de totes és que al final de tot, ara faré un spoiler que és igual, com que no la mirareu, al final de tot, ell parla, no? I com comença a parlar, quan li posa una pròtesi, bueno, com comença a parlar, la nena, una nena, que tampoc ha parlat en tota la peli, li diu, tens una veu molt rara. I ell li diu, tu també, i la veus en versió original i dius, bueno, la nena, com que tampoc ha parlat, té una veu normal. Però després vaig fer la prova aquesta de mirar aquesta escena doblada. I clar, realment la nena fa la veu molt rara doblada, perquè la dobla un adult. Evidentment això dels doblatges en podríem estar parlant 6 anys, però és la cosa més odiosa que hi ha al món, el doblatge.
I sobretot quan doblen nens.
I els nens, com que els ha de doblar.
Criminal.
Ara estic mirant Seven Seconds de Netflix, la sèrie, i si la mireu doblada, totes les dones tenen la mateixa veu. Es diu que han agafat una dobladora que doble tres o quatre dones ella, personatges femenins, i l'altra tal.
Ah, està bé.
A Polònia ho fan així. En moltes pel·lícules, bueno, jo a vegades que amb el satèl·lit vaig pillant coses i, no sé, les telefilmes polonesos, sí, els, una persona dobla tot.
Però hi ha
totes
les veus.
Sí,
les
sí
veus.
Home o dona, vull dir que, aquí, que és pitjor.
Brutal.
Doncs això també passa. I al final de tot el que fa més pena és que Duncan Jones dedica la pel·lícula al seu pare.
Aquest merdol ja l'ha dedicat.
I clar, el seu pare i la seva àvia hi fa com un referència a tota aquella gent que ha fet de pare. En referència a la seva àvia, que la cuidava quan el pare, que tots sabeu que és David Bowie, doncs estava molt de gira, doncs cuidava en Duncan Jones la seva àvia. I clar, després busques una mica d'informació i resulta que el tio, aquesta és la pel·lícula que creu que mereix el seu pare. I jo penso, per favor,
no,
no el deixeu agafar mai més una càmera, perquè si creu que David Bowie es mereix aquest homenatge...
Malament.
No anem bé.
Tot i que hi ha algunes referències amunt, hi ha un petit guinyos, hi ha un moment que surten els smileys damunt, és com intenta plantejar-se que és el nou mateix univers damunt, no?
No poder va començar massa fort damunt.
És possible que l'hagi agafat en un mal moment, un moment molt baix, per fer aquesta pel·lícula.
Home, sí, sí.
Acabat un dia podríem parlar de Netflix i les seves pel·lícules, que això és un altre tema.
Les produïdes directament per Netflix, sí, sí, és un altre tema, que a veure si, si comencen a esmerar-se una mica més en això,
Sí, sí.
En fi, va, comencem, farem una mica de previ dels Oscars. Comences tu amb les xafarderies i llavors anem tirant amb la tertúlia, va.
Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood.
Què ens expliques?
Feia dies, sí, que no sentíem aquesta sintonia. No sé si li ara pensava, no sé si li enganxa massa en el que explicaré, però bé.
Tu tira.
La primera anècdota xafarderia és que Casey Affleck no anirà als Oscars, Hauria de presentar un dels guardons i no anirà.
Tinc una idea. Li posem un llençol al cap, diguem que és Casey Affleck i ja cola.
També.
Crec que no. No va per aquí.
Un tio que parla així, que parla amb veu baixa quan...
Per tota la controvèrsia sobre les seves possibles assetjaments sexuals, val? Llavors ha decidit no anar-hi per no crear, no,
si tots els homes que tenen possibles problemes d'assetjament sexual a Hollywood no hi anessin...
Doncs tot dones, a mi em sembla fantàstic.
Bueno, una dona tampoc,
No, ui...
Hi ha dones amb poder que també poder, no?
Sí, però sempre som les minories, vull dir que...
Sí, però alguna li tocarà el rebre aviat.
Què més? Només és aquesta, l'anècdota, que no hi ha pas. No sé
a
qui triaran en comptes
trobarem a faltar, ja t'ho dic.
De Casey Affleck, però bé... Kevin Smith, vols que et parli de Kevin Smith?
Bueno, sí, ja has explicat abans una mica, a veure.
Doncs el seu atac de cor ha estat bastant greu, ha estat massiu, de la coronària i a l'artèria coronària. És li ve de pare i mare, és a dir, no, mare i àvia o avi, perquè ja han patit també atacs de la mateixa manera. Ells no ho van poder explicar, però Kevin Smith sí que s'ha posat en bones mans.
La seva mare encara viu,
O el pare, no sé,
no
un
sé, sí,
dels
sí,
progenitors.
Es fa vídeos a casa amb la mare. I
avi o àvia.
És divertit.
Té raro que no li vingui de la dieta, perquè aquí tot és problema de la dieta i als Estats Units sembla que no.
Però està prim, ara.
Bueno, sí, s'ha primat, però ha estat gras durant molt de temps, sí.
Sí, bé, podíem parlar-ne. Sí.
I a més menjant hamburgueses aquestes marranes,
No, però allà no passa res. El problema el tenim aquí.
47 anys té, no ho oblidem, perquè, bé, ell...
Ja us he dit, perfecta.
Per un atac de cor.
No, per l'edat perfecta.
Ah. La teva. Molt bé.
El que li va passar és que estava preparant un d'especial a l'estudi i de cop i volta li van venir nàusees, tenia ganes de vomitar, llavors es trobava molt dèbil, es va estirar. Diu, m'estiro a terra un moment, deixeu-me sol que m'estiro a terra, i pensava que li havia sentat malament com la llet, no? Allò que la llet està... quallada o el que sigui, i m'ha sentat malament. Llavors el seu entorn va veure que la cosa anava molt pitjor que això, i van trucar una ambulància i llavors li van diagnosticar ràpid. Va anar a l'hospital, al Glendale Adventist Medical Center, un centre adventista, i quan l'estaven preparant per entrar a quiròfan, perquè la cosa va anar molt ràpida, li van dir que s'havia de treure tota la roba interior també, però ell no volia. I li van dir que li havien d'afaitar els genitals, i ell tampoc volia. O sigui, s'estava morint d'un atac de cor, però el més important en aquell moment...
Tampoc acabo d'entendre que té a veure un atac de cor que t'hagin d'afaitar els genitals.
Sí, perquè te posen un, suposo, per a la intervenció.
Sí.
Ara ho fan amb fils, bueno, tot molt delicat, i t'ho encerten, suposo, per...
Potser per això no s'ho deixava fer, perquè no tenia res a veure.
Saps? Per la, home, sí, tota sí, l'artèria.
Sí, 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 sí.
Fins
sí.
Trobar el...
Ai, m'està fent mal ja. Para, no, canvia.
No, crec que li poséssim...
Bueno, m'està fent mal, ara mateix estic patint.
Pel penis, no ho sé. Bé, la qüestió és que fa molt bona cara, com a mínim el vídeo del Facebook de 18 minuts que li ha dedicat parla, doncs, això, de com va anar tot, com es va trobar de malament, que ara es troba més bé, però bueno, que s'haurà de cuidar perquè ha estat molt, molt greu, que li han salvat la vida... i que el seu cirurgià és com un vigilante. De fet, hi ha referències als còmics, que bé, que la llàstima que tenia és que tenia alguns projectes per fer, però que ara es podrà fer, que estava preparat per morir i que bueno, ha tingut companyia aquests dies, està molt ben acompanyat de la família. I no res, el que sí que us volia explicar ha estat l'anècdota. Twitter té aquestes coses, jo no hi sóc, però sí que llegeixo algunes piulades i, per exemple, en Chris Pratt, que el coneixem, a mi m'agrada molt, és un gran actor, Guardianes de la Galàxia, perquè el contextualitzeu, li va enviar un tuit molt positiu, en principi, sense cap ànim més enllà ni cap connotació. Li va dir doncs que li va, bueno, li agraïa la seva pel·lícula de Clerks, quan ell era estudiant d'institut, perquè li va recomanar més un professor, el professor de gimnàstica o no sé qui, i li enviava pregàries, no? Allò, i emoticones de les mans en forma de pregària, pregària, cor, pregària. Bé, la comunitat tuitera se li ha posat a sobre, l'han començat a criticar, quasi, no sé, no li poden tirar pedres físiques perquè no hi arriben.
Twitter ja serveix només per això,
clar.
I, però és que, clar, penses, per enviar i bé, gent dient-li, però com menys tens la feina científica i dels metges? I al final ha sortit el director d'en James Gunn. Bé, no ha volgut defensar-lo perquè ha dit en Chris ja és un tio gran, no? És un home adult i es pot defensar sol. Però amb uns tuits allà molt ben posats, punt número 1, punt número 2, punt número 3, fonamentant altres arguments, imagineu-vos, per t'envio pregàries, en fi, I pray for you. És com donar ànims, no?
Clar,
és místic,
clar.
És espiritual.
No, escolta, que foti el que vulguis, que esclar, arriba un punt que dius...
Però ha encetat un debat, jo he vist alguns tuits, alguns...
Aneu a rajar un altre lloc, deixeu el Twitter en pau ja, home, fins que al final ja...
Se li dona massa importància.
Sí, sí, totalment.
A cada cosa, escolta, però no sé, en fi, no acabo de... Per això no tinc, suposo, Twitter. Deu ser, encara m'ho estic pensant. Què més? Ah, sí, el que menjaran. Bé, com sempre el Governors Ball, no? El ball del governador, que és la festa oficial dels Oscars, tindran com a postres de les mini estatuetes de xocolata amb l'or aquell de 24 quirats, jo no sé si això és molt, no sé, l'or l'has de llimar, li has de treure o tu menges tot? Això no acabo de...
No n'he menjat mai, jo...
D'or? No,
sí, no. No.
Tu pots menjar i bé, no?
Un gep que va...
Sí. Gep, tu que vas a... No?
Però hi havia un senyor allà a Llivia que feia pizzas d'or. Sí,
sí, és veritat.
I es menjaven, sí.
Però deu ser molt poquet, no? Perquè
clar,
si no...
Sí. Si no, després quan vas al lavabo tothom va allà amb el sedàs.
Clar, tot baixa, no? Llavors allò de la fiebre d'olor, les pel·lícules sí, de l'oest, els nens buscant caques allà...
La claveguera.
Doncs és que anava a parlar de caca, perquè... No. Sí.
És un tema interessant.
És un tema interessant, perquè he fet, sabeu aquelles coses que fas al Google, no? Vaig a fer una pregunta, a veure què trobo. Com es preparen les celebritats per per als Oscars, no? Llavors m'ha sortit un article del Huffington Post de dos periodistes que s'han dedicat a buscar els actors i actrius nominats i d'altres edicions per veure si la caca és un problema aquell dia. Home, és molt humà, perquè te pot venir un apretón, tu estàs allà.
Però això passa, ja tenen
els nervis.
Tenen aquella gent que quan s'aixeca n'hi va un immediatament a seure's allà perquè no es vegin cadires buides, i ja està previst això.
No, no, hi han coses més previstes. O sigui, aquesta
ja no
gent...
Ja no t'has de moure des de la mateixa cadira,
Els bolquers...
Fins i tot han volgut posar-se en contacte amb l'estaf de neteja.
El Warren Beatty l'any passat devia portar bolquer, perquè amb la cagada que va fer...
perdona, és el millor moment dels Oscars dels últims anys,
Algun lloc havia d'anar a parar tot allò que va...
Tu, algú se'n recorda de Moonlight? Jo crec que ningú, però bé.
Un pèl interessant, sí.
Bé, doncs hi ha tot de nutricionistes i gent molt preparada que preparen a les celebritats unes setmanes abans per anar amb el colon net.
Uh-huh. Ah, mira. Que no els vingui la caca en el moment de la cerimònia.
Sí, llavors, bueno, però la investigació se'ls ha fet molt dura i no han pogut saber ben bé quins mètodes fan servir. Si neteges, si tes laxants...
Això és pitjor que el futbol, tu. El futbol els sabem si Messi va de ventre o no hi va, i aquí té la senyora.
Sí, sí, aquí també hi ha preocupació per si van o no van de ventre.
I van de negre, les senyores?
Home, jo crec que sí que hi aniran, no?
Sí, ho han quedat així, va.
Però no sé, ja veurem. No he trobat molta informació d'això, però jo entenc si els Globus d'Or...
Hi havia algú que deia que no, Meryl Streep deia que no hi anava, no?
Potser serà voluntat, no sé, cosa pròpia i cadascú, no? Mm. Anirà com vulgui. Jo crec que és... Home, hauria estat per mi com un altre símbol de protesta, però els Oscars és molt de màrqueting i suposo que cadascú també pensa el que pensa i ni li donen l'importància que és.
Però llaços grocs no...
Allà? No sé, però hem preguntat. Potser els germans Roca.
No, que posin potser algun llaç groc per allà sobre la taula, no?
Perquè els germans Roca ens van alimentar
sí.
l'1 d'octubre.
Sí, sí.
Van sortir de casa amb menjar
sí.
i postres,
sí, sí.
eh?
Sí, sí. No, clar, a veure si algú porta... Home, estaria bé, estaria bé.
Els mateixos germans que ens van alimentar el dia del referèndum sí, sí. alimentaran a les high-level celebrities de l'Elton
John. Doncs podien dir, mira, jo et dono això i tu porta un llaç groc i puja a l'escenari.
Bé, de fet, el llaç groc, quan va sortir a Homeland, el primer capítol, surt un llaç groc. No sé si l'has vist el primer capítol de l'última temporada.
No, encara.
Surt un llaç groc, però amb simbologia d'ells, no? El llaç ja. groc és de retorn a casa, els soldats, etc. No ho explicarem ara, però és que hi ha una escena on surt el llaç groc pel retorn dels presoners que hi ha allà, a la sèrie, no? I va haver un rebombori de Twitter impressionant, perquè ja deien que havia arribat tot el que és el llaç groc que...
Sí. Jo crec que aquest any es concentrarà més la cosa cap a la protesta, casos d'assetjament sexual i poca cosa més, no? Aquest any serà cosa contra Weinstein, Kevin Spacey i companyia, no?
Gianfranco hi serà?
Jo crec que sí, perquè el seu cas ha passat una mica així...
Perquè diu que han renovat de Dius la sèrie també, per tant, suposo que...
Sí, sí, el seu cas ha passat una mica així, no? Que no, tampoc no ha interessat o no sé, o ha pogut gestionar millor i... Sí, sí. I s'ha frenat, no?, tot plegat.
Només vaig directament... Sí. Sabeu que en el Wolfgang Puck fa sempre un menú molt multicultural. Tant aporta coses japoneses, com tàrtars, com cuina britànica barrejada, no?, amb cuina americana de Califòrnia, de diferents regions, francesa també, no?, com a postres, la xocolata no falta mai. No només en les estatuetes, eh? Hi haurà també pastissos i xocolates de... Sí, sí, sí.
Per on vas?
I llavors hi haurà pastís de litxi, rosa i fruit del bosc. Bé, a mi els litxis no m'agraden, però tampoc m'han convidat. I llavors hi haurà com aquestes cloves de xocolata, sabeu? Com les... Sí, cloïses, no? Això que té forma de cloïsa amb xocolata... Bé, és una passada. Porta 25 anys preparant el càtering... Si fos algú públic, faria olor. Però com és privat, poden concedir a qui vulguin, no?
De fet, la xocolata restreny, i per tant, si els donen molta xocolata abans d'entrar, poden aguantar tota la cerimònia tranquil·lament. Uh-huh. Ja tens un problema solucionat.
Molt bé.
Què més? Anem pels germans Roca, ja que parlem de menú, una mica...
Anem que tenim ganes que de fer la tertúlia.
Sí, serà un menú de tradició familiar i sabors del Mediterrani, un miler de convidats, més o menys, són els que tenen previstos per a la ball de l'Elton John, que és post-Oscars i que és per recollir diners per un interès benèfic, no? A veure, què portaran? No tinc el menú. Estic supermalament.
Ens haurem de trucar al celler, va.
Per això ja t'ho vaig dir jo, que els hauríem de trucar.
Sí, home, sí, però ara no, després, que si passa alguna cosa, doncs... clar.
Si veuen alguna cosa?
Clar.
Alguna relació?
No, abans no, després, que dius, mira, doncs veu que la festa aquest se'n va anar amb l'altre i no van aparèixer, no? Coses d'aquestes interessants.
Ah, no van aparèixer perquè vés a saber, jo què sé, van prendre l'aire una mica, perquè després de tota la nit, de la tarda nit allà, exacte, jo què sé. En Ryan Seacrest, que hi ha polèmica perquè també té casos d'assetjament sobre les seves espatlles, és aquell home que veiem sempre que fa la catifa vermella, pregunta als actors, actrius, ai, què tal, i què, i t'has pentinat a no sé on i portes un vestit de no sé quina casa i aquestes coses, estàs nerviosa, no? Coses molt novedoses sempre, preguntes que cada any, no? Doncs, ha contestat a la seva polèmica i ha dit que ja anirà perquè no és cap culpable de res i s'ha acabat, no? Ah, sí, us volia portar la Pol, no?
Ah, sí, que ens has dit que havia com un càlcul matemàtic, no?
Sí. És aquest en Ben Zausmer, que és matemàtic.
I qui diu
de Los Angeles Dodgers, és analista de béisbol de Los Angeles Dodgers.
No trobes?
No.
Molt bé.
No.
Doncs ja t'ho diré jo, ja t'ho diré jo qui guanya.
Podem analitzar els de l'any passat.
Sí, a vegades ja passa allò, t'equivoques i provem.
Bé, sí que tenim els actors que matemàticament són els favorits.
Això ja te'ls dic jo. Frances McDormand, no?
Sí.
Veus? No cal treballar.
I Gary Oldman.
I Gary Oldman, exacte. Sí. Si és que...
Matemàticament són ells els que guanyaran els Oscars.
Faves comptades, eh?
Guanyar el Globus d'Or deuen pujar també.
No? Clar, sí. Jo crec que al final van a mirar els Globus i a vegades poc t'equivoques, eh?
Sí.
I els de l'Acadèmia, que tampoc veuen les pel·lícules, fan exactament el mateix. Miren qui ha guanyat el Globus d'Or, el que ha guanyat l'altre premi d'allà i acaben votant. Vull dir,
però no sempre és així, eh?
No. Perquè si s'ha de reivindicar algú de raça negra o el que sigui...
No,
llavors també...
Hi ha dos millors actors, un per comèdia i un per drama, i clar, un dels dos segur
que
no guanya.
Bé, hi ha l'actor afroamericà, i el director afroamericà, que seria la primera vegada en la història, no?, que guanya un Òscar.
A veure, si Jordan Peele li acaben donant el premi... No sé, jo és que...
No, impossible.
No sé, eh? A veure, a mi em va agradar, eh? Déjame salir, però clar, és que està competint en...
No.
Guillermo del Toro, que porta molt de temps, que no ha guanyat mai, i potser seria l'hora. També es parla del moment de Christopher Nolan. Jo crec que estarà entre del Toro i Nolan, si més no. Bé, doncs ja hem començat, fent la tertúlia.
Bueno, no, només un apunt. De fet, això dels Oscars m'heu convidat a mi avui, però a mi me la suen bastant, eh?
Sí, no.
És una cosa que per mi...
T'he convidat com a excusa, eh? Vull dir que...
Però és que nosaltres tampoc li donem molta importància.
Perquè dius, escolta, gent, vine, parlem de Mute, i me dius, no.
Ostres, parlem de Mute.
No, però curiosament, no? És una campanya de màrqueting de fet, això també ens passa perquè quan ets adolescent mires molt els Oscars, potser no hi havia tantes, des que han fet, que són 9 nominacions a millor pel·lícula, ja veus per on va la cosa, no? És a dir, va a promocionar moltes pel·lis que tinguin molta taquilla i, curiosament, m'està fixant en la companyia que paga aquestes pel·lícules, doncs ja està ben repartit, eh? Dos de Fox, una de 20, dos d'Universal, una de Warner, una de Sony... i després un parell d'independents. I això ho fan bàsicament per això, perquè possiblement Sony li diuen quina vols presentar, quina vols estrenar en aquell moment...
No, és que baixi,
quina
vols fer,
i baixis. I per tant, és una campanya de màrqueting que serveix només per jugar, i per tant, no, que guanya la que és millor, però guanya la que interessa, que en aquell moment...
Sí, a vegades, poques vegades, últimament acaba guanyant la millor.
No, però a més, jo m'agradaria que fessin el sistema del Festival de Sant Sebastià. És a dir, el Festival de Sant Sebastià només pots guanyar un premi. O no sé si és un o dos, però si és millor pel·lícula no pots guanyar millor actriu, per exemple, doncs esclar, en Quat sí que va allà
repartit sí.
Perquè surtin 5 o 6 pel·lícules en premi de Sant Sebastià i això els hi serveix o Donosti i després els hi serveix per fer la promoció a pel·lícules que arriben a cinema amb un caché de que han guanyat Sant Sebastià un parell de premis o un premi, no? Clar, aquí hi havia èpoques que ho donaven tot a un i així la cosa tal, i ara fan això, va més repartit per deixar que els majors no es queixin tant, no?
No, que...
I quan tenim el sector de gent com Déjame Salir, que són gent que amb la nominació ja en tenen prou.
Home, i tant, ja és un gran premi. De fet, una pel·li de terror que estigui nominada jo poques vegades ha passat.
Bueno, terror, jo... terror, tampoc m'has patit gaire por, eh? Vull dir...
No, però bé...
Té... Sí,
està molt bé. Jason Blum, vull dir, Jason Blum. Tu t'arribes a imaginar que alguna vegada nominarien a l'Òscar Jason Blum. És que ni amb un sopar d'aquests cables fatals.
Bueno, hem de recordar que Sandra Bullock en té un, eh?
Sí.
I no direm res més, va.
Però clar, la tenia per una pel·lícula que suposadament...
I Penélope Cruz.
És molt clar, si comencem així és que és un desastre tot.
És un desastre total, perquè tot és... Bueno, Penélope Cruz, ara que feies les xafarderies... l'Òscar estava pactat quan es va casar amb Tom Cruise, és a dir, tu cases amb Tom Cruise, d'aquí tres pel·lis tens un Òscar, per tant, això està pactat i està dit per ell, eh?
També hi ha una hi ha un malefici, Gep, perquè jo he estat fent un seguiment i hi ha parelles que ella ha guanyat l'Òscar i s'ha separat.
No, però el tracte amb
res,
Tom Cruise era que ja durava fins que durava. Però
llavors per què serveixen tantes les votacions, aquests 5.000 suposats...
No, per res, per vendre, i perquè juguem nosaltres ara un rato i fem la nostra quiniela, sí. Fallin sortejos...
Sí, però nosaltres no decidim quina pel·lícula guanya o no guanya.
Tant de bo
no,
poguéssim decidir.
Però la gent ara parla de cinema, que suposo que és el sí, que importa, que clar. La gent parli de cinema, de les pel·lícules que estrenen ara, jo he vist aquesta, he vist
però
aquella...
Però després el públic espectador es guia molt per als...
Sí.
És home, a veure, no ens enganyem... Últimament amb els Oscars estan promovent molt de cinema independent, algunes que venen sí, de Sundance i tal, sí. I això és una plataforma també perquè aquestes pel·lícules arribin aquí, que llavors puguin guanyar o no, és igual, però s'acaben estrenant, que potser d'altres maneres no ho farien. Bé,
si estan nominats a l'Oscar s'acaben estrenant.
Per això, sí. Per això. Dic, clar.
Però clar, hi ha un punt aquest any d'inflexió que és que hi ha una pel·lícula de Netflix que té 4 nominacions.
Mm.
Que és un bastant trunyo, també, que es diu Moonbolt.
No l'he vista, no l'he vista.
Que té
no.
Millor fotografia, té il·luminació, millor actor secundària, i clar, és una pel·lícula típica de, yeah. De racisme de final de Primera Guerra Mundial, que tornen els... Bueno, és molt típica i tòpica, però no té, dura 2 hores i 10 minuts, i clar, tens unes ganes de que la cosa... El millor és que hi ha Jonathan Banks, em sembla que es diu, l'actor de Breaking Bad, l'assassí,
sí.
Diguéssim, que fa el paper d'un avi racista, allò en plan bèstia, i aquell és el que salva mitjanament la pel·lícula, que és bastant soporífera, també. Però és que Netflix té molts calés i necessita també tenir nominacions, i que sigui nominada una pel·lícula d'una plataforma que no s'estrenarà en cinema, com va passar a Cannes amb Okja, també, doncs, bueno, dona aquest bueno, aquest canvi del món cinematogràfic que bueno, veurem allà on ens porta. No?
Bueno, farem una mica d'així d'apostes així ràpides. La millor pel·lícula, què creieu vosaltres? Jo pugno una batalla entre Dunkerque i La forma de l'aigua, però crec que tindrem La forma de l'aigua de guanyadora.
No,
eh?
No.
Tu creus que no?
No, 3 anuncios a les afueres.
Tu creus?
Sí.
No és molt...
No, perquè a més no han nominat el director i per tant li tocarà.
I de director...
Això ja ha passat altres vegades, eh? Vull dir, no és l'única vegada, perquè, per exemple, Ang Lee va guanyar l'Oscar per l'avi de Depi sense estar nominat a millor pel·lícula, que
sí.
Encara ho veus més raro, no? Vull dir que a vegades passen.
Sí,
jo crec que Tres Anuncios...
I Argo igual. Va guanyar millor pel·lícula i no va guanyar Ben Affleck.
No va guanyar Ben Affleck. Jo crec que Tres Anuncios guanyarà, també, jo trobo que és una de les millors, tot i que la millor pel·lícula de totes és El Invisible, que és un pel·lículon maquíssim i l'actor està espectacular. Sempre diu que serà l'última pel·lícula que farà, que és mentida, però per mi la millor pel·lícula de les que he vist és...
És heavy, eh?
És
una pel·li...
és molt bona.
Sí, jo la trobo... Es torna bona al final, perquè trobo que agafa sentit al final, però...
La presentació del personatge és una mica densa.
Sí, sí, densa.
Però clar, porta bé ho era en Pozos d'Ambición.
Sí, sí, no, és una bona pel·lícula, sí.
Pozos d'Ambición costava també treure aquest senyor de dins la gruta aquella, no? I trobo, jo aposto per les 3 anuncios.
Sí, és, el que passa que no sé si em vindria molt de gust repetir L'Hilo Invisible, perquè... Bé, no sé.
Jo veig les truites de bolets diferents. Des
no, ja m'ho imagino, sí, sí. En fi, tu, Marta, alguna aposta en particular?
Millor pel·lícula?
Sí.
És que la veritat és que aquest any m'agraden moltes per igual. Call Me By Your Name m'ha agradat molt, també.
Sí, 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 està molt bé.
És valenta. Mm. El tema que expressa és molt valent. I L'Hilo Invisible és una poesia. O sigui, i a més m'encanta com va... Bé, aquesta cosa del fil que va teixint la vida, no? O sigui, és aquest fil que comença, no? I ell com enyora la seva mare, que és qui li va ensenyar l'ofici... Hi ha escenes també esperpèntiques, no? Quan se li apareix a l'habitació.
De fet, és el fil invisible de l'obsessió, també, no?
Sí, és la seva obsessió.
L'obsessió per aquesta obsessió que arriba a ser maltractament fins
i tot. És que, de fet, el títol original, Phantom, és fantasmagòric i Alfred és el fil, no? Sí. És el fil fantasmagòric, és allò que t'uneja la teva mare, és un fil que t'uneja la teva mare i també t'obsessiona amb moltes coses, no?
I lligant-ho amb la direcció, creieu que anirà lligat o tindrem aquest any divisió entre pel·lícula i direcció?
Bé, jo crec que sí, eh?
Anirà lligat.
Sí, crec que direcció, no ho sé, jo li donaria en Thomas Anderson directament, però és clar, si no el voto millor pel·lícula, difícilment li donaran a millor, perquè poder no li acaba.
Sembla que deus tenir el volum una mica alt, ja, sí? Potser, sí, a veure, baixa't el... Sí,
perquè... Jo el trec i ja està, ja et sento.
Val, una mica. Perfecte.
Sí, vale. Doncs el...
No, o sigui, que la vostra opinió és que donaran millor pel·lícula i millor director o directora a dues persones diferents, sí. Com porten fent, diguéssim, les últimes edicions.
Mira, jo aposto, tot i que no m'ha agradat la pel·lícula i no l'he acabat, jo aposto que li donaran Nolan aquest any. És a dir, jo aposto tres anuncios i Nolan.
No s'ha acabat Dunkerque?
No l'he acabat, Dunkerque.
Molt malament, molt malament. Jo crec que Dunkerque és... tot i que com a pel·lícula no és completa, perquè realment és un experiment cinematogràfic el que ha fet Christopher Nolan, crec que està excel·lentment dirigida i que com a direcció no n'hi ha cap millor. Altra cosa és que vulgui lligar pel·lícula i director, i com que jo he dit que guanyaria La forma de l'aigua, acabi guanyant Guillermo del Toro, no? Que ja vindria de completar la tripleta de directors mexicans amb Oscar, no? Ja tindríem... Iñárritu, i per mi el que menys s'ho mereix. Tenim aquí Cuarón, que em sembla bé, i Guillermo del Toro, que jo crec que és el millor dels tres i és el que li falta.
L'any de Cuarón tampoc va guanyar millor pel·lícula.
No, és veritat.
Va guanyar Spotlight en aquell any? No me'n recordo.
Jo tampoc no me'n recordo.
Però sí que Cuarón va guanyar millor director per Gravity i no va guanyar millor pel·lícula. Per tant, crec que ara aquesta tendència de no fer-los juntes els interessa també per el que dèiem de diversificar premis.
Tot i que l'any passat amb Moonlight va passar el que va passar, no?
Sí, que ningú es va enterar que Moonlight havia guanyat.
Sí, sí, sí. I encara jo crec que la gent no s'ha enterat. La gent creu que va guanyar La La Land. La La Land.
I Del Toro tindrà molts Oscars per la part tècnica i crec que les grans no... Tret de banda sonora o altra.
Bé, d'actors, bueno, jo comentàvem abans, no hi haurà massa sorpreses, no? Actors i actrius, creieu que, o sigui, el que diu el manual, és a dir...
Sí, aquí sí que no fallen.
Tindrem Òscar... Bueno, potser els secundaris, Christopher Plummer, no?, de Tot el dinero del mundo, que ha fet la virgueria aquesta de substituir Kevin Spacey.
Bueno, si es fa això, aquest ja serà una mica polític, també, el tema.
Sí.
Ja és de dir, va, com que hem fet fora amb en... amb en Dalló, amb en Kevin Spacey li donem a la persona que ha fet el seu paper, no? Perquè seria una mica d'allò.
De totes maneres, jo t'he de dir que ell ho fa molt bé a la pel·lícula, com jo crec que és que aquest senyor fa bé qualsevol cosa.
Però jo aposto per... Bueno, de fet, Sam Rockwell, el Tres Noticias de las Afueras, per mi és tan espectacular que jo m'agradaria que guanyés ell, tot i que Willem Dafoe també té un número.
Sí. Ja com a actriu secundària potser aquí la cosa està una mica més complicada, no? És que és complicat. Actriu secundària podria guanyar qualsevol... Potser l'Octavi Spencer no, perquè crec que ja en té, sí, ja en té
i
un.
Tampoc, i tampoc és per lo que...
No.
La forma de l'aigua tampoc. Jo crec que com que l'Ilo Invisible no hi haurà tants premis com els que ens pensàvem, potser aquí sí que haurà per Leslie Manville. Amb l'Ilo Invisible, que podria ser una...
Sí, o l'Alison Janney per Io, Tonia, que també està molt bé. No sé.
Tot està molt repartit com a loteria.
Sí. Tu, Marta, no diu res, les categories...
És que jo li donaria a l'actriu secundària... A mi la Laurie Metcalf m'agradaria que el guanyés. No sé, però ja és com molt de cor, ja no mires... perquè la interpretació l'ha fet ella tan bona com l'Alison Janney en el seu paper també molt cutre i molt amargant, amarga a tothom, a l'espectador, i amarga la vida de tothom, no? Vull dir que ho ha fet superbé l'Alison Janney, s'ha fet també, vull dir, aquest estèticament, no? Ella com s'ha transformat.
I no hem estat pendents de la quota afroamericana, per tant, l'Octavia Spencer no pensis, o la Mary Jo Blanc també podria ser una de les dues.
L'Octavia Spencer fa un paper...
Normalet.
Sí, bueno, molt carismàtic, molt...
Bueno, sí, també podria... Si hi ha d'haver quatre afroamericanes, serà aquí, eh?
Sí, però és que no n'hi ha gaires d'afroamericans aquest any. Com l'any passat n'hi havia molts. Jo crec que ells van així, ja hem complert per l'any passat, aquest any ja no cal, no? Sí, llavors tornarem a tenir polèmica i l'any que ve hi tornarem a ser. Vull dir, és un bucle, això.
Sí. És voler quedar bé amb tothom, no quedes bé amb ningú.
Sí. No sé, alguna altra categoria que et faci il·lusió comentar, Jep?
No, bueno, amb guions jo espero, però no, serà bastant difícil, però jo espero que Aaron Sorkin aconsegueixi...
Sí, no?
Sí. Molly's Game a mi la pel·lícula em va agradar i trobo que està molt ben lligada i seria el seu segon Oscar, no? Perquè em sembla que va guanyar amb la Red Social, no em recordo si el va guanyar o no.
Sí, com a guió, clar. Sí. Jo trobo que com a director també ho fa molt bé. A mi m'agrada molt Molly's Game.
Sí, Molly's Game està molt bé i crec que el guió aquest estaria molt bé i a mi m'agradaria el guió Lady Bird, però clar, ja és una cosa personal perquè m'agrada la pel·lícula i no sé, seria els dos. I,
bueno, estic bastant d'acord, també.
I pel·lícula estrangera, que n'he vist tres, trobo que tant Sinamor com En Cuerpo y Alma i The Square són pel·lículots molt grans i suposo que donar a The Square, que és la més
coneguda,
no?
Sí.
I també que es peix millor. Tot i que si
Tectors no... americans, que això sempre és positiu de cara a ells.
Tot i que si no heu vist ni Sinamor ni En Cuerpo y Alma, us ho recomano. Sobretot En Cuerpo y Alma és una pel·lícula que no us deixarà gens indiferent. Bé, totes dues, que són espectaculars per mi.
Sí, sí.
I l'altre...
Bueno, sí. Muntatge potser Baby Driver, a mi m'agrada bastant com està muntada, també.
I banda sonora, un amic em va dir si aquest any no guanyen Zimmer, ens haurem de tallar les venes. Per tant, vol dir que el canvi és Dunkerque era un al·lucinat amb Zimmer, no?
Jo crec que si una cosa té personalitat, la pel·lícula també és la banda sonora, i Dunkerque és impressionant.
I una vergonya molt gran, que John Williams el nomini per Star Wars, quan John Williams fa coses molt millor... fins i tot la del Pentàgono de Post, la banda sonora és molt millor, i trobo que és com un senyor d'aquesta edat que ha fet tot el que ha fet tenir una nominació per Star Wars, i jo fins i tot ho veig un punt com insultant.
No, estic completament d'acord que la banda sonora més fluixa de Star Wars precisament és aquesta, i que estigui nominat aquí i en canvi no estigui per The Post, que és molt millor banda sonora.
Sí.
No s'entén, simplement no s'entén. Però si hem de buscar històries rares, les millors pel·lícules animades, o sigui, hi hagi Ferdinand, Ferdinand, que és per mi la pitjor pel·lícula d'animació que he vist aquest any, que estigui nominada.
Però guanyarà Coco,
amb aquells toreros... Amb aquells toreros...
Però hi ha un llibre, Ferdinand,
Madrid,
hi ha un àlbum il·lustrat.
Sí, però és, la pel·lícula és horrorosa, és horrenda. De debò, no entenc què hi fa.
I segurament el Dobbin Vincent no l'han entès. No, jo crec que no l'han entès.
Jo la vull veure encara, no l'he vista. A Sitges em vaig quedar també amb les ganes i aquí...
L'estan fent el Truffaut, eh?
Ah, doncs molt bé.
Fa 3 setmanes
Ho sé, ho sé. Volia anar amb algú, però veig que hauré d'anar sola.
Jo crec que el que no han entès és El nadó en cap, que és una pel·li que és com haver-se fumat... 4 porros seguits i posar-se a fer, que té el seu rotllo, però per exemple no hi ha Capità Calçotets, que és millor pel·lícula, i bé, en fi, d'aquelles coses estranyes.
També basada en un llibre.
Sí, també. Tenim en Jacint, no ja? Doncs va, vinga, posem la cinturia i amb ell que clouem el programa. En Jacint, que no el tenim in situ, perquè és clar, han quedat les vies col·lapsades per la immensa nevada de les comarques gironines de Figueres i Girona, que jo crec que no ens hem tret la neu de sobre aquesta setmana, no, Jacint?
Bueno, aquí a Figueres concretament ha nevat una horeta encara no, i després ha caigut un xàfec que feia un pam, aquest xàfec.
No sé si era d'aigua, dos pams, no? Dos pams d'aigua.
Sí, t'ho juro, però ha plogut com si no hi hagués demà.
Has fet com el corresponsal de TV3 que va remoure la neu amb el peu, no? I va dir, bueno, més o menys 10 centímetres. Tu també ho has fet, no? Has ficat una mica la cullera, a veure...
Per calcular els centímetres utilitzo una altra part del meu cos que no és el...
Ah, sí, Jacint, anem...
El cervell...
Per on t'estava?
Bueno, anava a fer una broma, però no la faré. Deixem-ho estar, perquè encara empitjoraríem la cosa. És igual, no la dic.
Ataco, va. Sí. Capitana Marvel, tenim nou fitxatge, que és una tal Gemma Chang. Qui és aquesta senyora? La veritat és que no en tinc ni idea.
Gemma Chang, no sé.
Bé, doncs és una actriu que interpretarà el personatge de Minerva, la científica i espia Kree.
Molt bé.
Estem molt contents, és un gran fitxatge que s'uneix a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn i Brie Larson, com no.
Bé, bon aquí, repartiment.
Aquí porto una notícia que clar, no sabia qui l'havia de donar, si la Marta, jo o la secció de videojocs que no tenim. Però bé, el porto jo. Es tracta de que aquest 2018 sortirà per descarregar ni més ni menys que el joc de realitat virtual de Casa Fantasma. I et dirà, a mi què importa? Què és això? Doncs bé, Sony i una productora que desconec que treballa en videojocs per Android han decidit tirar endavant aquest videojoc que serà exactament el mateix que el Pokémon Go, però un fantasma.
O sigui, hauràs d'anar buscant fantasmes, això durarà 2 setmanes i llavors ja passarà de moda, no?
Segurament, segurament, però el divertit que serà aquelles 2 setmanes d'estiu que estarem jugant...
Ai, he trobat en babetes al Palau de la Generalitat. Tinc que anar allà, no?, a buscar-lo. Coses d'aquest tipus.
Hi ha algú amb una porra darrere teu per picar-te perquè no pots estar allà.
I segur que apareixeran a les biblioteques, no? Perquè el primer fantasma que es veu en la pel·lícula és aquella
una
senyora...
Una
clar.
Jo pensava que era una usuària i potser sí que era una bibliotecària.
Era una bibliotecària, sí, amb les targetetes.
Això ja no hi és.
Després, tinc la notícia que us farà feliços per sempre més i que voldreu ser mortals per gaudir-ho sempre més. Henry Cavill...
M'encanta!
S'ha ficat... Bueno, sí, no. Ha entrat per les portes de DC i sabeu què ha fet?
S'ha afaitat el bigoti davant d'ells.
No, ha reclamat que vol ser més Superman.
Bueno, però això...
Però què vols dir, que ha tingut un dinar? O com?
Sí, bueno, s'ha reunit amb els responsables de DC i de Warner i els ha comunicat que vol seguir fent pel·lícules i es veu que aquests s'han aplaudit i li han atès un contracte per fer més pel·lícules. Així que l'univers que coneixem s'allargarà. Bueno, puguem o no.
Bueno, això vol dir que Warner ruïna total, perquè tal com està la cosa, si volen morir que els compri Disney, no? Al final...
Jo us dic que hi ha adolescents que l'última de Batman vs Superman o viceversa els hi ha agradat, eh?
Perdona, i no tant adolescents perquè Servidor és molt fan d'aquella pel·lícula.
Sí, clar que sí.
Hi ha gent per tot aquest món, ja ho veieu.
Jo vaig comprar aquella còpia amb Blu-ray, sóc jo, amics.
Va ser una edició molt limitada d'una persona.
Se van ficar el meu nom a la portada, no l'il·lusió que tenien. Després, això no ho vaig comentar, però s'ha de comentar, perquè és de fa 2 setmanes, Baquel ha perdut el seu director i guionista, Joss Whedon.
Ha perdut o l'han fet fora o què ha passat?
Segons se ha dit, no. Ha sigut ell que ha dit que no. I adivina quin motiu ha donat.
Sí, el de sempre, no? Motius creatius.
Doncs no, perquè és un superbon guionista i ha dit que rebutjava l'oferta de dirigir i guionitzar la pel·lícula perquè no tenia una idea potent per tirar-la endavant. Si has estat xupant del bote mig any i ara t'adones que no tens cap idea per fer una pel·lícula...
Bé, és una excusa, ja està.
Doncs pensa en les millors. Ets guionista, coll. Treballa,
això és veritat, això és veritat.
Després me'n queden 2 notícies, una que és molt bona i l'altra que veurem. La que és molt bona és que Disney vol fitxar el director de Paddington per fer la pel·lícula d'acció real de Pinocho.
Ah, doncs bé. Escolta, Paddington 2 a Rotten Tomatoes 100%. Ni una crítica negativa. És la millor pel·lícula de la història de Rotten Tomatoes. Paddington 2.
I quants que les ha fet?
No ho sé, però està molt bé la pel·lícula. Eh?
Sí, sí.
Ja m'hi subscriuré a la pàgina per fer-n'hi alguna.
Tenia una nominació al BAFTA, va tenir.
Al BAFTA, sí, pot ser.
La tenia
sí.
el guió, em sembla, al BAFTA va estar nominat.
Sí, sí.
Paddington 2.
No, no, ha sigut una petita sorpresa perquè això, entre els cercles més entesos, tothom l'està deixant superbé. I el públic en general, les animacions sempre les sol deixar bastant bé.
Això és per però en Hugh Grant, no?
Home, no sé si té tanta fans.
Home, és la pel·lícula més exitosa de Hugh Grant en
10
dolent. Anys, és o 15.
No, El Hombre de la Cipoll, tio, és molt bona.
És viu? Sí, és viu.
El
Hombre de la Cipoll sortia allà, Hugh Grant.
Sí, sí. Era un dels que els ensenyava.
Imagina que veu devia fer que ni el recordo.
Ankel, no? També sortia?
A on?
Ankel.
Ah, vol dir aquesta, en Jacint.
Ah, aquesta.
Jacint, que no t'enteres, home. Ankel, Operació Uncle.
Era un dos dolents,
sí. Sí, sí.
I ha sortit l'en Henry Cavill.
Sí.
També. Mira, anem lligant caps, eh?
Mira, allà ho feia millor que Superman, també t'ho dic.
Ho feia molt bé, aquella pel·lícula a mi m'ha entretenit molt. Està bé.
Era molt bona, també. Sí. Va passar molt desapercebuda, però...
La Vikander, no? També sortia.
La Vikander, sí.
La Lara Croft. Sí.
Com us agrada, la Vikander?
Home, no ho sé, jo, després de l'última de Bourne, la Vikander ja cap avall, eh?
Cap avall, sí, molt no. Bé.
Està molt musculada, em fa coseta.
Oh, no, 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 no estem d'acord, eh? Te va agradar?
Sí, sí, les de Bourne totes.
Bueno.
I acabo amb l'última, que és que tenim bon 25, però el que no tenim és director. Doncs sembla que hi ha un rumor, que aquest sembla que ens ho podem creure bastant, que s'ha ofert ni més ni menys que Danny Boyle.
Per fer el nou James Bond? Danny Boyle. Bueno.
Sí. Sí.
Sí, home, ara que ja està el James Bond, que agafa directors caché britànics, doncs per què no?
Sí, a més recordem
que... Guy Ritchie.
Guy Ritchie. Oh. Home, després del rei Arturo potser no gosen, eh?
No, però bueno, el Sherlock Holmes estava bastant bé, eh?
Bueno.
Ignasi, estàs molt hater, eh?
No, no, a veure, ha dit bastant bé, jo no hagués dit bastant bé. Jo la primera encara... La segona no.
Li falla el ritme, però rius no. Molt.
Sí. Home, tens el Sherlock televisiu, que és molt
que
millor.
Que va perdre el nord a partir de la segona temporada, però
exacte.
Bé.
Ai, no estic d'acord, tampoc. Ves.
I l'especial aquell de Nadal era per Caramal.
Ara...
Sí, absolutament d'acord.
No, no, no estic gens d'acord amb vosaltres, eh? Avui no...
És que perquè no ets lector de Sherlock Holmes. Si fossis sí. Lector de Sherlock Holmes, diries, esto es... Nya.
Sí. Sí, sí. T'hauràs de saber una cosa, Ignasi. En Jacint, un servidor, l'Andy Kaufman i en Jim Carrey vam deixar el mateix dia diferents anys.
Mare de Déu. Tant, ara, això explica moltes coses.
A Jacint ja ho entenem tot.
Això som explica. Una lògia.
Eh?
Som una lògia, la lògia negra del 17 de gener.
Sí, clar.
Molt bé, molt bé.
Doncs això és tot.
Això és tot? Si, ja has acabat?
Sí, jo diria que sí.
Molt bé.
Si us sembla bé, eh?
Sí, home, sí.
A mi invento alguna notícia.
No, 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 ja està, ja
jo
està.
Jo vull fer un afegitó, perquè abans m'he quedat a mitges, ara que tinc en Jacint, sobre aquest mètode matemàtic.
M'encanta que una dona digui això. M'he quedat a mitges, necessito un Jacint.
No, diu, m'he quedat a mitges amb en Jacint?
Sí,
home,
no
sé.
Sí, sí.
No, no, no.
I sobretot, ara que tinc en Jacint...
Ah.
Val. Us dic les previsions matemàtiques,
val.
Que a més ha fet els mateixos càlculs que vosaltres estàveu fent de... Quantes vegades ha guanyat la millor pel·lícula sense el millor director? Sí. Quantes vegades, no? Tal.
El sol de Moneyball, diguéssim, eh?
Mm-hmm.
Val.
Doncs millor pel·lícula té un... Espereu, eh? 36% de possibilitats de La forma de l'aigua. Molt seguida, molt a prop, amb un 31% de Tres balles a les afueres.
Mm. Veus, estem, tres mira, escolta!
Afueres, eh? Molt
mira,
bé,
jo
bé,
i en Jim l'hem clavat, eh?
I no hi ha anat a Yale, eh?
No, no.
No, no, no he anat a Yale, eh?
Com ho saps, que no?
Escolta, quan ha cobrat aquest senyor? Però clar, a veure, tu i jo no hem cobrat res aquí per dir aquesta...
Perquè quan l'he presentat m'ho podries haver dit, jo també vaig estudiar allà.
Sí, és veritat.
Millor director, Guillermo del Toro, amb un 58%.
Mare meva, vinga,
sí, sí. Va, vinga. Sí, Guillermo.
Te queremos. I amb un 20%, Christopher Nolan.
Mm-hmm.
Greta Gerwig, suposo que perquè és dona no passa.
No, a veure, és la seva primera pel·lícula, no.
I Jordan Peele, un 6%.
Ah, bueno, segona, sí, sí, la segona.
A veure, si jo posto 100 dòlars per Jordan Peele i guanya, quan m'emporto? Parlem de calés.
No és una casa
d'apostes. No te'n duràs res perquè no guanyes,
això és el Hollywood Reporter, no és una casa d'apostes. Win, win, clink, clink.
Serà 100 euros...
Vaig a mirar bé si, tan win.
Si apostes 100 euros per Jordan Peele és que no estàs bé.
Home... Què vols que et digui? A mi em va agradar, eh?
Bueno, però posi 100 euros, doncs.
Ara, posa'ls.
El millor actor és brutal, amb un 77% Gary Oldman, i Daniel Day-Lewis un 5,9%.
Sí, sí.
Bueno, i en Daniel Kaluuya un 6,5%.
No pot ser que Daniel Kaluuya tingui tant. És que això no l'han vist a Pantera Negra.
No m'ha agradat gens a Pantera Negra.
És l'única afroamericà que hi ha.
Però què li passa a Pantera Negra, Daniel Kaluuya, que fa una panxa? O sigui, aquest s'ha inflat a cerveses
després de... Però, a veure, no siguem tan superficials. És que no fa una bona interpretació, és que fa la cara...
És que no es pot ni moure, és que no es pot ni moure.
Normalment, en pel·lícules de superherois, la gent fa unes interpretacions fantàstiques.
Home, sí.
I tant, hi ha un treball allà...
Ai, vinga, va.
Menys, home, menys a part la broma humil de Batman 2, que ja sí que l'actor estava molt bé, però les altres de superherois no.
No, però aquell nano acaba molt malament.
Home,
eh?
Però Fassbender ho fa bé. Bueno.
Vinga, va. No,
Alien, mare, sí. Alien, fa bé. Fa bé.
Alien ho fa bé.
No parlem d'Alien,
Alien m'agrada. Millor actriu, 75% Frances McDormand. Sí. Cosa que a mi ja m'està bé, eh? Vull dir que el guany ella m'està superbé. Uh-huh. Fa un paperàs. I la Saoirse Ronan, un 9,6. Però és la que li segueix de segona posició, eh? Per davant bueno, de Sally
és molt
Hawkins.
Jove, però té molta experiència.
Oh, sí. La Hannah està fantàstica.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I Expiación i... Sí, 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 sí.
I com a millor actor secundari, Sam Rockwell. Llavors, en Jep també li ha agradat. Sí, a mi també m'ha agradat. Fa un paper horrendo, perquè és que te'l creus com a persona, ostres. Sí, sí.
No, a més, amb un que dèiem abans,
sí.
És espectacular. Espectacular,
sí, sí. I sortia Iron Man 2, eh? Jo només ho dic, eh?
Això és de recordar.
Ah, Justin Hammer, que ha dit aquesta setmana que vol tornar a fer Justin Hammer a Marvel, eh?
Sí, sí.
Però és, que ja han sortit ja tots els actors de Marvel
i
ja no saben a qui agafar.
Aquí, actriu secundària, mira, aquí sí que hi ha sorpresa. No sé qui heu dit vosaltres.
Però actriu secundària.
La Mary Jo Blige.
Doncs el
jo
càlcul...
l'Alison Jenny.
Doncs és l'Alison Jenny.
Ara ho veus.
Amb un 65%. Bé, i Laurie Metcalf, que l'he dit allò, amb un 14%.
Així els afroamericans fotran una manifestació. Que ens...
això,
els afroamericans
clar,
aquesta vegada...
aquest any es queixen i l'any que ve torna, els hi torna a tocar.
Perquè l'amfibi de la sombra de l'aigua no es considera afroamericà.
No, perquè és blanc, a més, l'actor és el Doug Jones.
És blanc.
No, però físicament...
Ah, és metàl·lic i verd i s'encén. Vale. Amb leds.
Però ve d'Àfrica, eh? Vull dir, el tanto.
No, ve de l'Amazona.
Ah, ve de l'Amazona, més agrada l'Àfrica.
Ostres, no vas estar gens atent, no, ara entenc no, per què no te va agradar.
Ara m'hauria agradat si hagués vingut de l'Amazona, esclar. Ai.
Bueno, ja està.
De l'Amazona, sí, sí, sí.
Doncs podem plegar, ja.
Ja està.
Vinga,
ja està, ja està.
Molt bé. Va. Doncs va, tanquem la paradeta que deia aquell. I ens acomiadem amb Héroes en el Infierno, amb tema de AC/DC, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Doncs amb això ens acomiadem aquesta setmana. Jep, moltes gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Un altre dia ja saps que també pots venir.
Sí, home.
I que m'ho t'ha agradat, la segona vegada que l'has vist. No, no, no. Jacint, la setmana que ve ens tornem a veure.
Si no neva, sí.
Vale. No sé, ja veurem què passa. Doncs Marta, també ens retrobem la setmana que ve, ja amb els Oscars vistos, la cerimònia vista, directe o en diferit.
Aquest any, mira, estic molt contenta, perquè n'hi ha moltes que m'han agradat. Per tant, guanyi qui guanyi, estaré feliç.
Molt bé, doncs jo mateix també l'Ignasi Herbat m'acomiado i us deixem a MACC. Sí, ningú no és perfecte. No!